A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 19 minuts. Va, diem-ho. Mai diríem de què estàvem parlant. De quelcom que probablement algun dia pugui conciliar els 21 regidors. Probablement sí. Perquè si preguntem als 21 regidors si els està bé anar a dormir a les 12 de la nit, és probable que la majoria diguin, vaja, que diguin que no, que els pot resultar millor anar a dormir a les 10. I ja no en parlem del públic. Però el ple gairebé interioritzat aquestes 5 hores com les 5 hores, i perquè si no això és com la Ventafocs, que a les 12 la carrossa es converteix en carbassa. Aurora Carbonell, bon dia, Aurora.
Bon dia.
Que voleu dir que s'aconseguirà això? D'unes sessions de ple?
Esperem que sí, perquè avui mateix jo he començat a un quart de nou, amb la primera reunió. Ja no paro, ara, si tenim ple, ja pressuposo que m'aniré a casa a la una o a les dues. O sigui, això de la conciliació familiar aquí està totalment perdut.
I probablement hi ha un punt de connexió, eh? Així ho diem en veu alta. Després, òbviament, els grups municipals i els portaveus faran el que hagin de fer, però entre públic i polítics, diguem-ne, si hi ha un nexe d'unió, és considerar que els plens estan, per les raons, òbviament, lícites i probablement lògiques, però eternitzant en alguns moments, i això s'ha d'intentar, vaja, s'ha d'intentar, més d'un creu que s'ha d'intentar, entre els quals ens inclouríem nosaltres, agilitzar una mica. Però, òbviament, aquesta nit de ple municipal hi haurà moltes coses sobre la taula, algunes que ja venen de plens anteriors, debats que hi ha molt oberts, des del debat de l'elaboració dels pressupostos, des d'aquesta exposició pública que faran davant dels portaveus, els membres de l'equip de govern, del pla de mandat que es va presentar la setmana passada, fins tot allò que té relació amb temes, en fi, des de l'Agència de Turisme, el Club Natació, o aquesta moció que avui presenta l'oposició a l'entorn de la dedicació de l'alcalde, que no consta en l'ordre del dia, però que molt probablement es presentarà en torn d'urgència. Una reflexió sobre aquesta moció, per part d'Aurora Carbonell. Quan l'ha llegida, quan l'ha vista, quan... d'alguna manera, què ha pensat?
Quan van dir que la presentarien, de fet... A veure, a mi em sorprèn sobretot d'alguns partits polítics, en aquest cas, per exemple, Sitges en Positiu, que és partit socialista, inclòs dins del Junt amb Iniciativa, però és un partit que fa molts anys que està amb governs, amb oposicions, que fa molts anys que sap perfectament com funcionen les diputacions i que ha tingut tota la vida i segueix tenint càrrecs a les diputacions i a tot arreu. No em sorprendria tant que vingués de partits més nous, com Ciutadans, no? O fins i tot com la CUP, però venint d'aquest partit sí que ens sorprèn que tingui aquesta incongruència, no? Jo en la reunió precisament ho vaig dir, jo no sóc cap partidària de les diputacions, vull dir, jo com a Esquerra Republicana, nosaltres les diputacions, si puguem, quan tinguem la República, és de les primeres coses que volem treure, i entenem les vegueries i ho entenem d'una altra manera. Però, dit això, existeix la diputació actualment, i la diputació és per elecció així indirecta, vull dir, o ets regidor o ets alcalde, no hi ha una altra manera d'estar dins la diputació. I és cert, i jo encara m'he adonat més ara que estic dins l'Ajuntament, que els ajuntaments tirem moltíssim de les diputacions. Vull dir, contínuament fem els plans d'ocupació, les ajudes, les subvencions, programes... Vull dir, els ajuntaments viuen molt de les diputacions. Per tant, tenim diputat per qualsevol ajuntament, no és una loteria, però gairebé, vull dir, és una sort. per Sitges tenir un diputat de turisme és encara més sort, perquè és, la nostra, és el nostre factor econòmic més important. Per tant, és, jo ho trobo una irresponsabilitat demanar que el nostre alcalde no sigui també diputat de turisme de la Diputació. És més, quan la Diputació vam veure la primera vegada que se li havia, que en el ple s'havia retirat que el Miquel compartís això, van dir que no els havia passat mai a la vida. O sigui, no hi havia cap municipi en tota la província de Barcelona que hagués demanat mai que no volien compartir. Tot el tema de dedicació, sou, a vegades és que ens, jo crec que també són les paraules, que s'utilitza això de la dedicació, jo crec que es confon molt. Jo vaig ser la primera que li vaig comentar, fins i tot penso que era amb el portaveu de Sitges en Positiu. Li vaig dir, si això m'ho digueu d'aquí un any o dos, mira, encara ho podria acceptar, perquè podríeu dir, mira, porta el Batlle porta un any fent d'alcalde i de diputat i s'ha demostrat doncs, que no està mai, que no respon al públic, que no sé què, això ho entendria. Però que ho diguin ara, que a dia d'avui el Miquel està tots els dies actuant d'alcalde, està tot arreu, està també la Diputació, vull dir, jo no crec que ara hi hagi cap queixa de dedicació. Per tant, jo no, ho veig molt irresponsable demanar això, molt irresponsable.
Dues reflexions a partir d'aquí. Una que seria, doncs gairebé lligant amb les vostres paraules, perquè heu estat aquí una ferma defensora d'una posició personal.
Sí.
Aurora Carbonell ha dit, almenys en aquesta taula, però parlava per ella mateixa, que ella entén que la dedicació a la feina, en aquest cas a la regidora, és una dedicació que per ella ha d'ocupar totes les hores del dia. Però que no podia extrapolar aquesta reflexió perquè cadascú té la seva circumstància personal.
Exacte.
En qualsevol cas, però, segurament, bona part de la ciutadania estaria absolutament d'acord amb aquest posicionament personal d'Aurora Carbonell i, en canvi, hi ha més postures enfrontades a l'entorn de si l'equip de govern té la dedicació que hauria de tenir. Enteneu també aquesta postura de la ciutadania de dir, home, clar,
sí,
accepto aquesta reflexió de l'Aurora perquè ens sembla la més lògica, però clar, després, quan ho extrapolem a l'equip de govern, això ja costa més de...
Sí, però jo entenc això com que qui mana són els resultats, vull dir, és la feina que es faci i la que es vegi. A mi si d'aquí un temps la gent em diu, és que mira, veus, s'està demostrant, està tot abandonant, no esteu fent res perquè aquí ningú s'ho dedica a l'Ajuntament, d'acord, firmo, què s'ha de canviar? Però mentre no es demostri el contrari, jo penso, i tal com has dit tu, és una opció personal que a més ningú s'hauria de ficar en això. Ho pots criticar molt. Jo, per exemple, ara estic al 100%, és cert. Jo tinc un negoci. Si d'aquí mig any, jo pel que fos, digués, mira, el meu negoci s'està ensorrant, he d'anar a treballar, agafaré 50-50, 25-30, 75-25, el que faci falta... i demostro que segueixo treballant i demostro que estic al peu del canó, és una decisió personal que ningú té dret a posar-se, a més que la llei ho diu, és una decisió personal. Una altra cosa és això, que ho critiquis, que diguis, mira, doncs a mi no em sembla bé perquè penso que tindràs dificultats, vale. O d'aquí un any o d'aquí dos en diguis, veus, et vas equivocar perquè vas agafar un camí que ara no has complert, d'acord, llavors d'acord, però amb l'altre, i ara tots els regidors que estem, cadascú, diguem, i assumeix el que ha fet, o sigui, és a dir, qui té una feina i a més s'està fent de regidor i està totes les tardes i fins i tot a les nits i després s'ha d'aixecar a les 6 del matí i està assumint un risc, vull dir que cadascú assumeix el que ha escollit i jo crec que és en base als resultats, diran si s'està fent la feina o no.
Una reflexió però sobre aquest, no sé, rum-rum ciutadà,
sí,
de les dedicacions, perquè suposo que Aurora Carbonell en deu estar, no sé si una mica tipa de que les orelles li,
sí,
xiulin a l'entorn de les dedicacions.
Sí. Sí, totalment. Però jo fins i tot, bé, vas amb moltes reunions amb regidors d'altres poblacions i hi ha de tot, i hi ha gent que fins i tot ho valora a l'inrevés que nosaltres. O sigui, hi ha gent que valora molt que els polítics no, només cobrin per dedicació, no cobrin per... O sigui, que tinguin la seva feina i que facin de política, a més. Vull dir que això és allò de depèn del color,
yeah,
que es miri.
Yeah.
O sigui, no tot arreu es veu de la mateixa manera.
D'acord.
Jo crec que el que compta és, primer, la sinceritat. És a dir, per exemple, amb el Miquel, el Batlle, jo crec que poca gent pot dubtar de que amb el Miquel li agrada molt ser alcalde i li encanta estar a Sitges i fer les coses per Sitges. Dubto molt que vaja, jo seria la primera, molt sorpresa, que no s'hi dediqués 100%. Vull dir, I això és el mateix amb tots. Vull dir, tu et pots dedicar al 100%, pots fer qualsevol altra cosa, però tu estàs al 100% dedicat. Què vol dir? Doncs que a la nit no tanques el telèfon, perquè si t'ha de trucar algú a les 3 del matí perquè, ostres, que hi ha un bar que està no sé què, que jo et vaig dir, doncs tu el tens encès. Això per mi és dedicació 100%. No és fitxar a les 8 del matí fins a les 3, no. La dedicació 100% és que tu ets regidor, 100%. Que a més tens una feina que per motius personals no pots deixar, pel que sigui, però que cobres més, cobres menys. Però la qüestió és que tu, la teva dedicació, tu ets regidor o no? Doncs per mi és això.
Creu que hagués estat tot una mica més fàcil si l'alcalde hagués comunicat als portaveus aquesta nova proposta de dedicació i que els portaveus no haguessin hagut de veure-la publicada al butlletí oficial de la província?
No ho crec, perquè de fet ja es va demostrar que la primera proposta ja van dir que no, la primera era un 75-25 i van dir que no. Per tant, ara tampoc jo no ho veia necessari. Per què tornar-ho a portar? Perquè tornessin a dir que no, per una decisió personal, que és el que diem. Jo crec que no hagués canviat en res.
Aquella reunió del dilluns de la setmana passada va ser tan tensa com Ricard Vicente va exposar en aquesta taula?
Sí, home, va ser tensa precisament per això, eh? I jo ho reconec, l'alcalde, el Pep i jo mateixa, doncs clar, sí que vam ser, en aquest sentit, doncs ens vam mostrar, no?, la nostra molèstia, no?, de dir, home, esteu incidint aquí en un atac personal, que me'n recordo que el Ricard Vicente deia, no és personal. Dic, sí, és personal, perquè la moció està claríssima, digueu el nom d'una persona, digueu que és ell. N'hi ha un punt que diu que faci d'alcalde o de diputat. No pot ser això. Vull dir, si ja deixa de ser alcalde i regidor, ja no podrà ser diputat. Vull dir, aquí ja hi ha una incongruència. Però jo crec que és que sí que va ser forta, bàsicament per això, perquè són atacs personals. I jo entenc que això és quan aquí es passa la ratlla, diguem, no?
Enteneu les paraules de Ricard Vicente quan diu que l'alcalde ho va amenaçar o no consideraríeu?
No, jo hi era allà, jo no considero
això,
una amenaça.
Per això us ho preguntem.
El que passa és que és això, la crítica, benvinguda sigui. Les discussions, nosaltres a govern, en fi, discutim moltíssim, però és sa això, és molt sa discutir i cridar i cap problema. Però quan s'arriba a una posició tan personal i tan ferma contra precisament aquesta figura, que jo a vegades penso, bé, potser és que no ho estem fent tan malament com a govern, quan només la crítica més profunda és aquesta. Critiqueu altres coses, que hi ha moltíssimes coses a criticar o a preguntar. Jo penso que la ciutadania els interessaria molt més que es fiquessin en què fem amb la neteja, què fem amb la sorra, què fem amb la promoció econòmica, bé, el que porto jo, no?, que és el que conec més. Però jo penso que hi ha moltíssimes coses per preguntar i per criticar, i en canvi s'estan tancant amb un fet personal de si el batlle ha de ser a més diputat o no. Jo penso que per això sí que la discussió va ser més forta, en el sentit de que es ratlla a l'insult personal, però coaccions, això jo en cap moment ho vaig veure d'aquesta manera.
Passem pàgina. La setmana passada us trobàveu amb Joan Anton Mates en la presentació de la Ruta del Xató. Era una fotografia d'aquelles que molts de vostès han vist, doncs això, de dos representants, en aquest cas la regidora de Turisme i el president del Gremi d'Hostaleria, en situació, diguem-ne, relaxada, de presentació de Ruta del Xató. Tot això després que el ple municipal aprovés també la dissolució de l'Agència de Turisme i la incorporació, per dir-ho d'alguna forma, d'aquesta estructura dins la regidoria. Es defensava des del punt de vista del govern com un d'aquells acords que ja estaven al programa electoral, però sí que és cert que en el ple la cosa va anar, doncs això, de 11 a 10, i que el sector ha palesat d'una forma molt evident també el seu enuig per aquesta decisió. En varen parlar d'allò en algun moment?
No, el dia aquest no.
El dia aquest no.
No, però és cert que hi ha molta... Perdó, hi ha molt bona relació personal. Per exemple, això és un exemple. Vull dir, hi ha bona relació personal, ens entenem bé. Ara, políticament ha passat això i ell i nosaltres podem estar en desacord, segur, però personalment, vull dir, tenim una bona relació. Jo ja m'he trobat amb el Joan Anton Mates posteriorment, vull dir, hem parlat i ens hem reunit. Jo l'entenc, la seva postura, també, vull dir, i entenc la postura del sector privat, en el sentit de que té por de que ara ha canviat això i que les coses no funcionaran com fins ara.
Perquè hi havia alguna forma, amb tots els matisos que vulgui la regidora, de salvar l'agència, si es pot dir salvar?
No. Jo he entès que no, perquè per això precisament els he parlat amb ells, bàsicament ja funcionava com una regidoria quasi, perquè el pressupost era de l'Ajuntament i moltes de les coses que ja no podíem fer per ser una empresa, perquè les noves lleis, diguem, ja no ens ho permetien fer, déu-n'hi-do ja com funcionàvem com a Ajuntament. Jo els he insistit, no? L'objectiu no ha canviat gens, l'objectiu és la promoció turística, es farà igual, es anirà a fires, es anirà a congressos, es faran jornades, es farà exactament el mateix. Ha canviat l'instrument, que fins ara era una empresa privada, que per raons, sobretot jurídiques, ha tingut que canviar i ara serà regidoria. Però jo també els he dit a ells que estem oberts a que si durant aquests 4 anys trobem una altra fórmula. Jo he preguntat al sector turístic a tot arreu. I a tot arreu m'han dit que no hi ha una fórmula perfecta, ni a tot arreu és igual, ni totes les poblacions són igual. A Lloret de Mar és una manera, Calella és una altra, Salou és una altra, la Diputació és una cosa, la Generalitat és una altra. Vull dir, a tot arreu és diferent.
Ho pregunto així perquè segurament molts dels qui ens escoltin pensaran, doncs bé, dels anys 90 cap aquí... Hi ha hagut patronat de turisme, agència de turisme, sí. Regidoria de turisme i estem donant voltes més o menys a circumstàncies. Ara la regidora pot parlar d'aquest marc legal que impossibilita el futur de l'agència de turisme, però també a la vegada hi havia un posicionament molt ferm abans de les eleccions de la dissolució de l'agència, sí. No? Més enllà de si el marc legal possibilités que continués funcionant o no. Per tant, tampoc la regidora creu que el fet que hi ha de la regidoria sigui el punt i final d'aquesta història, sinó si hi ha una solució millor?
Jo perquè he estat veient, el que he estat estudiant i m'he estat mirant, és que és el que t'he dit, no s'ha trobat un exemple perfecte encara, no s'ha trobat, i en cada població és diferent. Vull dir, a lo millor aquí una regidoria ens funciona bé i en un altre lloc no funciona bé. A lo millor aquí l'agència tenia aquestes dificultats i en un altre lloc no. És a dir, jo crec que el millor és...
Home, si hi ha un marc legal que impossibilita determinades
sí,
coses...
Sí, exacte. Unes hi ha impossibilitats per marc legal, però altres n'hi ha foment de turisme. N'hi ha llocs que es fan associacions amb diners públics i diners privats, però és una associació, tampoc és una empresa. Exemples n'hi ha tots els que vulguis. I he parlat amb gent que porta molts, molts, molts anys i ells mateixos m'ho diuen. No hi ha un exemple macro, allò perfecte que funcioni.
I des del punt de vista de l'administració municipal, els tècnics creuen a hores d'ara que no hi ha cap altra sortida que la incorporació de l'agència a l'estructura de la regidoria.
En el poc temps jo que he estat a la regidoria ja he vist que no funcionava, vull dir, tenia molts problemes. Una empresa portava els recursos humans, una altra portava la comptabilitat, les licitacions les tenia que fer l'Ajuntament, la taxa turística l'acollia l'Ajuntament però la tenia que pagar allà i no es podia perquè legalment no existia. Vull dir, era un batibull que realment no funcionava i portava temps que no funcionava ja. El que passa és que, bueno, és el que diguem, quan assumeixes un càrrec de regidor, jo penso que s'han d'afrontar decisions valentes i s'ha de fer. A mi, els treballadors fins i tot m'han dit, sí, és que fa molts anys que ho diuen que ho faran, però ningú ho ha fet. Doncs a vegades s'han d'agafar les coses, no? Tenir una decisió valenta i dir, va, anem a fer-ho. I anem a fer-ho bé. Jo he parlat amb el gremi, bueno, amb el Joan Anton, li vaig dir, farem un reglament que jo vull que sigui obert i que entri tothom a fer el reglament pel Consell de Turisme. És a dir, farem un consell, com fins ara hi havia un consell dins l'agència, farem un Consell de Turisme, farem que sigui més ampli, que entri al Parc del Garraf, que entrin els càmpings, que entrin les agències de viatges, que entrin els bloggers, tota la gent que fa turisme per internet. És a dir, que estigui a més el gremi, l'oci nocturn, les platges, els ports, que sigui molt ampli.
I que tinguin una certa capacitat d'influència.
Exacte. I fins i tot...
Perquè això és el que, diguem-ne, el que ha neguitejat més al sector privat, no?
Que
es perdi aquesta capacitat de poder...
Jo els he dit capacitat d'influència tota, perquè de fet públic i privat en aquest cas han d'anar de la mà. I de fet el sector privat és qui controla més cap on ha d'anar. Si el sector privat diu hem de cuidar més el sector, per exemple el producte francès perquè ara no sé què, és evident que seguirà el sector privat és qui en sap, vull dir, el sector públic està aquí al costat per anar de la mà i ajudar. També vam comentar, fem un reglament seriós i fem que n'hi hagin 3 o 4 disposicions, diguem, que siguin vinculants. Que això també el secretari Bas va dir, això serà més difícil, però per exemple, vam parlar de només començar, fer un pla d'accions de tot l'any i aquest pla d'accions pujar-lo al ple. D'aquesta manera serà vinculant. Els pressupostos ja són vinculants perquè ja van... Vull dir que hi ha una sèrie d'accions que sí que seran vinculants, que no és que serà un consell només per parlar. No, serà un consell de funcionament.
El veu convèncer?
Bueno, bastant, jo crec que sí.
Bastant.
Una altra cosa, precisament avui a les 8 del matí jo m'he reunit per allò del Pla Estratègic de Turisme. Una altra de les coses importants que farem conjuntament amb aquest Consell és fer una comissió transversal, que això també fa molta falta en aquest Ajuntament, de regidories. És a dir, això a Barcelona també els ha funcionat molt bé, que han fet una, es diu Turisme Ciutat, penso que és una taula que es reuneix cada 3 mesos així, que és una mica per veure això, Turisme Ciutat, el turisme, com afecta a la ciutadania i a més com ens posem d'acord. Per exemple, jo he d'estar molt en contacte amb la regidoria d'Esports i amb la regidoria de Cultura i amb serveis urbans, perquè tots els actes, els esdeveniments, tot el que fem, tinguem una coherència, anem tots junts, anem tots a la una, i penso que això ens ho hem d'agafar no només com una comissió d'esdeveniments que havia hagut, que tampoc havia funcionat antigament, sinó molt més ampli, una visió molt més ampla, que és una comissió de turisme a ciutat, que penso que també serà molt important. I perdona, i una última cosa, sí, que també he comentat avui, que el Joan Anton em va dir, i amb això té raó, ell va dir, clar, ara tu ets la regidora de turisme, vinc del món del turisme, ells saben que jo m'hi dedicaré 300% i faré tot el que calgui per potenciar-ho, però diuen, bueno, i quan tu no estiguis, què? Per tant, el que s'ha de fer ara és que amb el tema del reglament aquest, fins i tot amb aquesta comissió de turisme ciutat, s'ha de crear una base forta, una base potent i dura, perquè això no es pugui canviar a cada torn de partit que vingui. És a dir, ara hem de fer això, no? Els fonaments forts, perquè això es quedi, entri qui entri, perquè de fet ara també qualsevol que es pugui dissoldre a l'agència i qualsevol que es pugui canviar la mentalitat del que es fa o el que no es fa. Per tant, aprofitem ara per fer una base sòlida perquè que quedi.
Amb tot aquest argumentari, us va cridar l'atenció que la dissolució de l'agència s'aprovés per 11 vots a favor i 10 en contra?
Si em va sorprendre.
Si us va sorprendre?
Una mica, perquè a les informatives es diu una cosa i després al ple resulta que es diu una altra. Però jo crec que també a vegades és una mica per conservadorisme, diguem, no? Ui, no canviem les coses, que si surten malament, jo penso que a vegades una mica és això.
El darrer dia que teníem a la regidora hi ha una agència immobiliària al cap de la vila, amb aquest rètol, i des de fa poc, ho confirmarà però no la regidora, sembla que hi ha altres agències immobiliàries que d'alguna forma han expressat que estan al llindar del tancament perquè han estat, no sé si denunciades o no, o què ha passat des del darrer dia que us teníem aquí amb ara, amb tot aquest assumpte?
Sí, en el tema de la immobiliària del Cap de la Vila, bé, ells mateixos, clar, han fet al·legacions i de fet encara seguim, perquè això jo crec que anirà per llarg, però en una d'aquestes al·legacions doncs van denunciar que penso que eren 9 establiments.
Les altres 9 agències immobiliàries.
I nosaltres, evidentment, hem treballat amb aquestes 9 agències. Ell el primer que ens deia és que com és que molta gent ho diu i com és que no ho ha actuat abans amb aquestes. Primera, jo quan vaig arribar, aquesta és la que em va tocar, diguem, la que ens va demanar que volia obrir, que li vam dir que no, que ja vam comentar.
Un parèntesi aquí, però, sí, perquè d'alguna forma els responsables de l'agència immobiliària del Cap de la Vila han denunciat a les altres, però l'Ajuntament ja estava sobre les altres?
Sí, exacte, és el que
volia
comentar.
O això ha forçat la situació?
No, el que passa és que les altres, això, hi havia gent que deia, com és que les altres no? Nosaltres vam mirar aquestes 9, em sembla que era, bueno, una ja va tancar abans, ja va avisar.
Una s'ha traslladat,
exacte, una
és a dir, en queden 8.
Una altra sí que ja té un cartell que per motius administratius tanca, perquè ja se l'ha avisat.
És una del carrer Major?
No. És Passeig Vilafranca. I la resta, bé, el que ha passat, que és, bueno, és curiós, però no, és que amb això que ara es fa de la comunicació prèvia, doncs crec, si no vaig errada, que totes aquestes no hi havia ni una que hagués dit que anava a obrir una immobiliària. És a dir, les 9, les 8 o 9, totes eren oficina, despatx, hi havia una que era agència de viatges, hi havia que era, o sigui, que a vegades costa molt, perquè clar, quan et diuen vaig a obrir un despatx...
A veure si ho podem definir. És a dir, totes no van dir la veritat?
Bueno, no del tot, clar, van dir un despatx. Un despatx és una immobiliària o una oficina, és una... Què passa aquí? Que,
de fet, in stricto senso, obrir un despatx seria agafar un moble i fer-lo trossos, oi?
Exacte.
Però, així, era dir, obrir un despatx, que és aquella forma tan, diguem-ne, tan oberta a la interpretació.
Sí. No, jo dic perquè la nova normativa aquesta europea, la Bolkestein, aquesta que és molt més per agilitzar l'economia, perquè funcioni molt bé, ens porta molts problemes, és cert.
Matí Santomés, cap de les altres 8 va dir que obria una agència immobiliària?
Exacte, per
cap.
Tant, no, jo tinc entès, si no recordo malament, que no hi havia ni una que ho hagués dit.
És a dir, en la comunicació prèvia dels clar. Altres 8 establiments, clar. Cap deia clar. Que anava a obrir exacte. Una oficina immobiliària.
A tu et diuen, vaig obrir una immobiliària i segurament haguessin anat en seguida, però vaig obrir un despatx o una oficina amb tot el que tenim a Sitges d'establiments, que aquestes se li diuen innocues precisament perquè són, bé, són negocis que en principi, però clar, de banda, vaig a obrir un bar, un restaurant, una discoteca i tal, primer vas cap a aquells, això està claríssim.
D'acord.
Però és veritat que si hagués vist vaig a obrir una immobiliària al carrer Parellades, doncs potser hagués anat a mirar abans.
D'acord.
Això suposo que també és un raonament per dir per què no he anat abans, una mica era en aquest sentit.
Per tant, què canvia ara? Aquestes altres 8 immobiliàries poden ser tancades?
Bueno, aquestes altres 8 immobiliàries també hi ha tots els casos. N'hi ha la que té dos portes, n'hi ha la que va demanar un trasllat, n'hi ha la que ha avisat que ja tancarà l'altra. N'hi ha molts casos diferents. Per tant, jo no crec que es tanquin totes, però bé, algunes sí que haurà de tancar, això sí.
Com aquesta del Passeig de Vilafranca?
Sí, sí.
Totes podran, i tornant a recuperar més o menys la conversa que manteníem amb la regidora, totes podran presentar al·legacions que tinguin sí. relació amb la omissió de la responsabilitat de l'Ajuntament en això?
És possible, però no totes van fer la comunicació prèvia, per tant, cuidado que també hi haurà algunes que s'haurà de sancionar per no haver fet una comunicació prèvia. Vull dir, hi ha molta casuística aquí, això està clar.
Esteu escoltant, no sé si una certa també reflexió col·lectiva sobre el canvi de negocis a Sitges i sobre si el nostre mapa de negocis està desnaturalitzant determinades zones per acabar-les convertint. O l'exemple més proper, ho saben tots vostès, aquest cap de setmana ha tancat el Constantino al carrer Primer de Maig
sí.
i hi ha hagut una empresa, almenys això és el que ens comenten, que ha comprat tot l'edifici sencer.
Sí.
i que molt probablement hi haurà un establiment d'hostaleria en els baixos, i si no...
Sí.
I aquesta reflexió a l'entorn d'hostaleria, kebabs, etcètera, etcètera, se l'ha sentit molt, Aurora Carbonell?
Sí, molt.
Sí. Això defineix alguna cosa? Hi ha alguna cosa de, no sé si dir, de percepció equivocada en això? Creu Aurora Carbonell que això és així? Que està canviant aquest mapa i que té quelcom de preocupant, això?
Està canviant, i segur. Ho dic perquè això del Constantino, a mi, l'altre dia vaig parlar amb ells, i com, què ha passat, em van explicar això... I dic, és curiós, perquè a mi a casa meva també ens han vingut a oferir el mateix. Et compro tot l'edifici sencer. O sigui, que es veu que és una cosa que va a més.
I encara esteu preocupada per la dedicació i per si podeu...
Exacte. Bueno, no és meu, eh? Tanto.
No,
però tant a mi com als veïns ens sí. han ofert... O sigui, comprar
tot el bloc.
Com hi ha sí, alguns sí. blocs que són molt
compro,
família...
Compro bloc i con vecinos.
Exacte.
Doncs
però
això.
Hi ha molts que són família i ho saben, que hi ha els pares, els fills i ho saben, i pensen, aquí és fàcil, però vaig pensar, que curiós, perquè doncs sí, hi ha gent que s'està dedicant a això. Què passa?
A comprar l'immoble sencer.
A comprar l'immoble sencer, és a dir, els dos o tres pisos més els baixos, n'hi hagi el que hi hagi.
El pare suposo que deu haver...
Ui,
ulls, ara aquí anem aquí una mica el vessant personal, però el pare deu haver ficat els ulls com a taronges, eh?
No, però és molt curiós perquè doncs això pot provocar molts canvis.
Però això vol
canvis.
Dir alguna cosa, no?
Sí, vol dir que, primer, vol dir que ni tenim nosaltres tanta competència ni tanta marge de maniobra que a vegades ens pensem, no, nosaltres aquí canviarem i farem el que volem. No, perquè el progrés, la vida, les coses, el que sigui, va canviant i de cop i volta, doncs, si hi ha gent que es dedica a comprar immobles sencers i a fer el que legalment pugui fer, mm-hmm. ningú li pot dir que no.
O sigui, ho dic que no?
Sí, no, jo vaig dir no, què dius?
Doncs que us podem preguntar, que us oferien molt?
No van arribar tant, només van dir, hi ha un grup d'inversors que s'està dedicant a comprar blocs sencers. Estaríeu interessats, vosaltres, els veïns? Vull dir, que ens ho han dit amb dos o tres, no sóc l'única, eh? Però no m'ha arribat a tant, Només que em vaig quedar parada, perquè vaig dir, ostres...
El que està clar és que al final d'aquest, diguem-ne, estirant aquest fil, aquells que diuen, bé, el Primer de Maig està perdut, des del punt de vista de referent d'oci nocturn,
No, jo no ho crec,
no
ho crec pas. Mira, nosaltres estem modificant el pla d'usos del casc antic i hem fet dos o tres reunions i ara en tinc una aquesta setmana i precisament estem parlant d'això i hem començat una de les coses, l'oci nocturn. Jo no crec que està perdut, està canviat i canviarà, segur que canviarà, perquè és que, però que és normal que canvi, perquè tot va canviant i ens anirem adaptant, però jo no té per què estar perdut. A mi molta gent m'ha dit, oh, aquests bars que posen o aquests restaurants, bé, a lo millor, doncs, hi ha moltes ciutats que té un carrer amb restaurants internacionals.
En el sentit us dic que l'oci estrictament en el lleure nocturn
sí.
ja no es vincularà tant en un carrer, si la majoria de canvis de locals venen, sí, aleshores propiciats pel sector de restauració, moda o serveis, com petits supermercats, etc. És evident que, diguem-ne, el moll de l'os del que era el primer de maig no serà aquest moll de l'os.
Clar, però l'administració està per regular tot el que es posi i perquè per tenir una ciutat agradable on es pugui conviure bé, amb un criteri concret, per això és perfecta l'administració, però l'administració no està per prohibir que es posin en restaurant o que canvi molt el negoci si és el que la gent vol.
Regular és prohibir?
No, jo no ho entenc, home. Clar, una regulació sempre porta unes lleis i unes lleis sempre
porta
unes prohibicions.
Ho pregunto perquè ara estem parlant d'un pla d'usos que ha prohibit la instal·lació de determinats establiments en determinats carrers.
Però és més que prohibir, és regular. Per exemple, l'antic pla d'usos, el que ara encara
està vigent,
que no deixa posar alguns, és precisament perquè el comerç estava pensat sobretot perquè el comerç no mori, perquè és cert que si en un carrer comencen a posar una immobiliària, un banc, un despatx, un no sé què, està clar que aquell carrer comercialment mora i per tant ja no es posen botigues. El centre comercial era exactament és per això. Jo crec que es seguiran per aquí, perquè a nosaltres ens interessa un centre comercial.
Acabarà sent el primer de maig un lloc de botigues i terrasses?
Podria ser, per què no? Si la gent ho demanda...
Ho pregunto per si teniu aquesta sensació.
També és que la gent ho demandi. Per exemple, el que té un local d'un bar i el ven i se'l treu de sobre, diguem, és perquè no li funciona. Si no funciona serà per alguna cosa. També pot ser perquè ell no ho ha fet bé o ho ha fet malament, ja no ho sé. Però és perquè veu que ha canviat, que la demanda ha canviat. I ara la demanda és més un restaurant. I aquí l'administració l'únic que pot fer és això, vetllar perquè doncs, hi posa un restaurant, que ho tingui correcte, que segui uns criteris, tot això ho pot fer. Però
és clar, a la regidora de Turisme li podem preguntar si Sitges perd part d'aquesta essència de l'oci nocturn, què pot fer?
Precisament, nosaltres estem en converses amb la gent de l'oci nocturn precisament per això, per la modificació del pla d'usos, que precisament es va dir que era molt oberta perquè entréssim personal extern, és precisament, estem discutint això, què fem, cap on anem, deixem posar més bars, deixem només dos o tres carrers que siguin oci nocturn i que aquests vagin tirant, no, tanquem altres carrers que encara es poden posar bars i que no en puguin posar, això és el que estem discutint ara, i ho estem parlant amb la policia, o estem parlant amb mobilitat, o estem parlant amb un sector, amb gent de turisme, vull dir, estem parlant amb un sector molt ampli, perquè jo crec que ha de ser amb consens de tots, que això no ho ha de decidir pues això, un regidor o una regidora.
Perquè aquest mapa o aquest escenari de petits locals o supermercats combinats amb petits també establiments de menjar preparat que l'ofereixen al públic, sigui del tipus que sigui, a la regidora li agrada, li fa el pes?
Home, tot el que és els comerços aquests de menjar per emportar, per exemple, per mi són conflictius amb el tema de les brosses, perquè embruten molt. I jo sempre m'he queixat, he sigut supercrítica amb això, perquè en carrers on hi ha molts establiments d'aquests de menjar per emportar no hi ha ni una paperera, i això és un problema. Si en un carrer tens 4 o 5 establiments d'aquests i no tens unes papereres potents i una neteja molt forta, pot comportar problemes. Però jo crec que ha de ser això, ha de ser consensuat entre tots i ha de ser bé, molt estudiat i molt pensat el que volem i el que no volem. Vull dir, no ha de ser la idea d'un sol, perquè una vegada es pot equivocar perfectament.
No penseu tant, per tant, que l'oci nocturn estigui mort?
No, jo no crec que estigui mort, jo crec que està canviant. Està canviant, fa temps que està canviant, evidentment, però ni serà el que era fa anys, ni serà potser el que és ara, perquè ara doncs, també hi ha molta gent que també està disgustada. Crec que a la gent de l'oci nocturn els hi fa molta falta associar-se entre ells, vull dir, tenir una postura comuna que no la tenen, i això els distorsiona molt, perquè llavors, clar, un fa això, a mi no m'interessa, l'altre fa... Tot el que estan, tots els que estan associats, com el gremi, per exemple, doncs funcionen molt millor que no aquells sectors que no estan associats, perquè llavors cadascú va a la seva i llavors passa el que passa.
Hem incidit un moment en la neteja. Cespa posat sobre la taula a la vora de 400.000 euros per poder més o menys resoldre l'assumpte de la neteja?
Sí, vam fer una proposta, tot i que això és molt de la regidoria de serveis urbans, però que s'està estudiant. perquè jo no et diré exactament el que era, però crec que era maquinària nova i més, més personal també, vull dir, una sèrie de conceptes per millorar-ho, però que s'ha d'estudiar, vull dir, jo crec que fins i tot si a la llarga s'hagués de canviar de concessionària, jo crec que el plec de clàusules ja s'ha d'imposar moltes més coses de les que hi ha ara, eh?
Sí?
I tant que sí. O sigui, l'empresa que vingui a netejar aquí Sitges ha d'haver un plec de clàusules que li exigeixi moltes més coses.
L'empresa ara està complint amb el plec de clàusules?
Jo crec que sí, jo és que això ja no puc conèixer tant.
Pregunto per si a partir de les reunions del govern, etcètera, etcètera, o si la pròpia regidora o portaveu d'Esquerra creu que 400.000 euros és molt demanar ara per resoldre el tema de la neteja.
Sí, també s'ha de veure l'històric, aquí de què ha passat, de quan se'ls van rebaixar, i clar, quan es va rebaixar el preu, doncs es va notar, evidentment, i així el poble ha estat més brut, està claríssim que el poble... però fa temps que està brut i jo també he sigut molt crítica en aquest sentit. Llavors s'ha de valorar si hi ha més diners, si per què són aquests més diners, si funciona bé, si no, i el que compleixen, el que dius tu, el que compleixen ells i el que no compleixen.
S'haurà de valorar aviat perquè els pressupostos es volen aprovar. Sí, 10 de desembre, sí, és el ple, sí, dels pressupostos?
Sí. De totes maneres, jo crec que en aquest poble el pressupost de neteja ha de ser més.
Ha de ser més.
Jo crec que sí. Jo crec que neteja i jardins, parcs urbans... Jo és que estic comparant bastant amb altres poblacions molt ara similars a la nostra i crec que...
Ara, si no recordo malament, el pressupost de neteja està més o menys en 3.900.000 euros.
Sí, gairebé els 4, exacte.
D'acord, gairebé els 4, diguem-ne que en 400.000 més estaria als 4,5.
Sí, jo he valorat altres ajuntaments i jo crec que nosaltres hem de posar més diners. Neteja i tot el que és jardins, parcs i jardins, Sitges ha de posar més. Que vol dir que haurà de treure d'altres llocs, eh? No et dic que ho ha de pagar el ciutadà, eh? Crec que s'ha de compensar en altres coses del
més fins a...
No em diguis amb quines,
esclar.
Encara no ho sé, però sí que s'ha de valorar. Vull dir, jo crec que sí, que ens hem de gastar més diners, això sí. Bueno, més diners, que ho hem de... que ens necessiten més diners.
4 milions, és una... 4 milions i mig d'euros són a la vora de 600 milions de pessetes dels bancs.
Pensem que és una vila de gairebé 30.000 habitants, però que a l'estiu es dobla o es triplica. Vull dir que aquí nosaltres necessitem molts recursos.
Només és una qüestió de diners?
No és només de diners, no és només de diners, però també és de diners. No és només de diners perquè també, exacte, també és de compliment, de contractes i de vetllar perquè funcioni bé. Però els recursos de diners és importants, eh? És important.
Creu la regidora que l'Ajuntament està vetllant prou, que el govern està vetllant prou perquè l'empresa faci el que ha de fer?
Home, ara sí. Jo crec que sí, perquè s'està en continu contacte amb l'empresa. L'empresa ja fa un temps ens va venir a explicar amb tots els regidors, els de l'oposició inclosa, què estaven fent, com ho estaven fent, què creien, perquè nosaltres ens vam queixar i vam dir els punts negres que havien hagut aquest estiu i, en fi, jo crec que sí que s'està treballant molt en aquest sentit.
Us van convèncer?
Home, almenys vam tenir molta explicació del que feien, del que no feien, vam poder preguntar tot, les màquines, com funcionen, com no funcionen, perquè a vegades veu més personal, menys personal, si aixequen els contenidors perquè no netegen per sota, totes aquestes coses...
Tot. I va haver resposta a una cosa, sí, com aquesta tan òbvia?
Sí, el pla de seguretat, que no es poden posar sota perquè hi ha un perill, perquè han de ser dues persones, en fi, ens van explicar tot, fil per randa. Però tot i així...
És a dir, per netejar el sota d'un contenidor que pugui quedar quan un contenidor s'ha aixecat, han de ser dues persones.
Exacte.
Per una qüestió de la normativa de seguretat que exigeix això.
Sí.
I no hi ha dues persones perquè no hi ha prou personal.
Sí. Però per això s'ha d'analitzar molt bé.
Tenim 4 minuts i el Club Natació potser mereixeria alguns més. Sí. Però hi ha un pla de viabilitat i gairebé... Sempre comencem la conversa en l'entorn del Club Natació per aquesta pregunta de si, en aquest cas, Aurora Carbonell veuria viable la construcció d'una piscina olímpica a càrrec de l'Ajuntament.
També s'ha de pensar molt i s'ha d'estudiar molt bé. O sigui, el pla de viabilitat, que està clar, diguem, és el de la piscina municipal. La piscina municipal porta tants anys perdent diners i, en fi, un altre forat d'aquests...
És a dir, aquest pla que
preveu... Deus com a vegades per això et dic que s'ha de posar més diners a la neteja, perquè potser no s'han de... perquè potser se'ns en van per uns altres llocs.
Ho dic perquè la piscina municipal, la del Poble Sec, necessita una injecció de 1,2 sí, milions d'euros sí, i... de l'Ajuntament i altres per part de l'empresa.
I per això s'ha fet un pla d'habilitat, que, de viabilitat, no? Que, al ple, i que ja està, l'empresa està d'acord. Vull dir, jo en aquest sentit crec que funcionarà bé i evidentment la piscina municipal s'ha de salvar i ha de funcionar. Això per una banda. Per una altra banda està el Club Natació. El Club Natació també són dues coses diferents. Una cosa és l'edifici i el que és, i una altra és el Club Social. El Club Social ha de viure i viurà, evidentment, no? I viurà de la manera que sigui. Vull dir, s'integrarà a la piscina municipal o farà el que calgui, no? El club seguirà existint, perquè entenc que l'edifici és a part, no? Una de les coses que van proposar el Pla de Viabilitat, que no és l'única, vull dir, una ella és un pla de viabilitat que, en fi, que han de fer una sèrie de coses de funcionament diari i tot això, i una altra, una de les opcions era fer la piscina aquesta olímpica per crear un espai, una mica un gran espai d'esport, que a més podria acollir això el Club Social perquè vindria més gent, perquè a més això té a veure també amb el turisme d'esport, que nosaltres també estem ara lluitant bastant per això. És tot un complex que, bé, podria tenir, jo no dic que no tingui viabilitat i no tingui futur, sobretot en el tema turisme i això, molt interessant. Ara bé, s'ha de mirar amb lupa, i el que no es pot fer és fer una piscina municipal i després deixar, el que no farem de cap de les maneres, perquè abans jo me'n vaig a casa meva de deixar un pollastre, perdó, com ens han deixat a nosaltres. O sigui, el que no farem és anem a fer una piscina i ja la pagarà algú d'aquí 10 o 20 anys. No, anem a fer si els números surten i si està claríssim que és necessari i que funcionarà bé i que entren molts factors, com el que et dic, l'esport, el turisme, la societat, a nivell social, si ens interessa, si no... Jo crec que s'ha d'estudiar molt tranquil·lament i sobretot veient molt bé què es deixen en futur. És a dir, que es pugui complir. No podem dir, anem a fer una piscina que ens valdrà, en fi, molts milions d'euros i després ja veurem qui ho pagarà. No, en cap cas. Vull dir, jo, si no és que realment es veu tot claríssim, que surten els números i que és beneficiós per tothom, en fi, no s'ha de tirar endavant.
Les 12, amb Aurora Carbonell, i tornarem d'aquí 2 mesos aproximadament. Aurora Carbonell, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, demà el resum de la sessió d'avui del ple municipal, que podran escoltar a partir de les 7 del vespre a la sintonia de Ràdio Maricel. Si acaba a les 11, a les 12 o a les... Bé, que acabi quan sigui, ho escoltaran. Gràcies a tots, fins demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.